Bon dia, bon dia, bon dia. Som al Carn d'Olla, som a l'especial de Nadal de Ràdio Vilafranca, tot i que ja quasi que no és Nadal, i us acompanyarem des d'ara i fins les 12 xerrant una mica de tot. Avui és l'últim dia de Carn d'Olla i per acomiadar-nos rebrem a moltes de les persones que han aconseguit que aquests 9 programes especials nadalencs hagin estat una autèntica delícia. Ells ens han ensenyat coses, cadascú en el seu àmbit, ens han proposat plans, llibres, jocs i sobretot ens han obert una mica el seu cor i hem pogut conèixer persones increïbles. Però va, no ens posem melancòlics, anem a descobrir què ens depararà el dia. Doncs començarem mirant el cel, el temps amb el Marc Paredes, aquest fred que ha arribat, doncs a veure si està per quedar-se. Després analitzarem l'agenda del dia amb l'Enric Vidal. Avui ja suposem que poc marcat per aquests actes nadalecs, però hi haurà coses segur perquè Vilafranca sempre està activa. Descobrirem jocs de taula, un llibre i acabarem amb una cançó. Tot això ho farem aquesta primera mitja hora de programa. I quan passin uns quants minuts de 9:15, avui entrevistarem el gerent del Casal de Vilafranca, el Salvador Casals, i també a la membre i directora de la companyia Minimons, la Marta Joan. Per què? Doncs perquè han muntat un projecte que es diu Teatre dels Records, que serà el Teatre Casal de Vilafranca i on es podrà descobrir la Vilafranca de fa 100 anys. És una activitat molt interessant que avui ells ens ho explicaran en primera persona. A les 10, ja ho sabeu, farem una petita parada informativa i quan passin pocs minuts de les 10, arriba el Fora de Sèrie amb l'Eric Lleó, que descobrirem quines són les sèries que s'estrenaran aquest 2022. A 11:15, després d'una petita parada informativa per analitzar l'actualitat de l'Alt Penedès, arriba el consultori amb el Jordi Llopart i la Ivet Marín. Descobrirem com tornar a la normalitat, a la rutina, després d'aquests dies d'excessos. I després, quan faltin uns 10 minuts per arribar a les 11, seguim descobrint Caganers amb el Bernat Martínez. Avui parlarà d'un dels personatges que han estat personatges de l'any. Ella és la Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid. A les 11 pararem també un moment pel butlletí informatiu i una mica de publicitat i seguirem descobrint el significat de les Nadales amb el Gerard Morató i el Miquel Villalba. Avui és allò que venen a parlar del seu llibre i és que ells han creat un megamix que és una barreja de moltes cançons, de moltes Nadales i avui amb el seu piano ens ajudaran a descobrir-ne tot el secret. I tancarem programa, l'últim programa, obrint el telèfon, agafant les vostres trucades i sortejant diverses coses. Tenim una ampolla de vi, dues ampolles de vi, una ampolla de cava i al final el que volem és premiar doncs, a tots vosaltres i repartir una mica de felicitat. Així anirà aquest Carn d'Olla que comencem ara mateix. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's all right. I arrenquem mirant el cel amb el Marc Paredes. Molt bon dia, Marc.
Bon dia, Clara.
Avui estava pensant en tu perquè, clar, o sigui, estava venint aquí a la ràdio, feia un fred que pelava.
Molt de fred, molt de fred.
Sí.
Si vols, fem un repàs a les temperatures actuals, però ja veuràs que fa molt i molt de fred. Ara mateix, a Vilafranca, al Penedès, tenim una temperatura de 0 graus. 0 ja tiren cap un, però temperatures negatives.
Au!
Les que hem tingut aquesta nit, a Pontons, 2 graus sota 0, a Sant Sadurní d'Anoia, 1 grau sota 0, als Monjos, 0 graus, a Castellet i la Gornal, 1 grau positiu, a Subirats, 1 grau sota 0 i a Gelida, 2 graus sota 0. Per tant, temperatures molt i molt fredes, típiques ja d'hivern, que és el que tocava, però, vaja, per començar el matí ben congelat.
Home, és que són les 9:11, clar, fa just, no sé, 3 dies, 4 dies estàvem parlant de 8 graus, 9 graus,
sí,
era el normal
sí.
que ens despertéssim, i ara estem aquí, temperatures gèlides, I això va per llarg, no?
Bueno, no per tant, eh? Perquè de cara ja a la propera setmana els termòmetres voldran pujar una miqueta, 2-3 graus, farà un fred típic d'hivern, perquè ara podríem dir que tenim una temperatura 2 graus per sota del que tocaria, que és bastant de fred, però de cara a la propera setmana es normalitzarà i llavors tindrem valors de 3-4 graus en hores com ara. Per tant, un fred que serà moderat de cara a la propera setmana.
Això sí, temperatures, com deies, més normals, no?
Sí, més normals.
Estem acostumats a hivern, no? Això de banyar-nos el dia de Cap d'Any, no és normal.
Exacte. I ja mirant el cel, doncs ara mateix tenim un panorama completament ras a tota Catalunya, el sol s'ha imposat arreu, i les típiques boires matineres a la façana costanera, en punts de la Catalunya central, a Osona, boires que avui són gebradores, és a dir, que amb el fred que fa provoquen que es congeli tota la superfície, sembla que hagi nevat, però no, és a causa de les petites gotes humides que s'incrusten al terra i, vaja, provoquen aquesta gelor. I també les boires a Ponent, a Lleida, a la Noguera i a baix de l'Alt Pallars Sobirà. Per tant, un panorama, podríem dir que fred, però que amb el sol, doncs, vaja, acompanya. Perquè si tinguéssim el vent, que un vent avui ha desaparegut, que la setmana passada ens va acompanyar, doncs el fred fins i tot seria més acusat, cosa que avui no tenim. Potser sí una mica de tramuntana a l'Alt Empordà, però que això tendirà a desaparèixer.
Sí, que nosaltres el resum és fred però sol.
Però sol. Però de cara a la tarda, aquí ja venim amb els matisos, les nevades ja podrien començar al vessant nord del Pirineu, però només serien nevades en aquest sector. Cota de neu baixa, perquè fa molt de fred. Estaríem parlant als 600-800 metres. De cara als propers dies sí que pujarim més, 1.600. Però les nevades, sobretot, seran importants demà a la cara nord del Pirineu, al Pirineu i Aran, on podrien haver-hi gruixos destacables, eh? Les pistes d'esquí ara mateix estan produint neu a tot drap, perquè amb el fred que fa, vaja, no tenen cap problema, i potser les boires i demà el cel estaria una mica més entrellinat, perquè és aquest front que ens passaria, però és una cua de front molt dèbil que sobretot afectaria el Pirineu, però aquí a la resta de Catalunya, vaja, no hauria de donar més conseqüència, una mica de nuvolositat al cel, i s'està. I temperatures que ja tendirien a pujar una miqueta, i serà ja de cara al dilluns quan ho notarem més. Però si fem també un cop d'ull el diumenge seria el dia que les nevades al Pirineu podrien ser més importants, fins i tot un metre de neu es podria acumular de neu nova. A Ponent sí que podria estar més ennuvolat, i al Prepirineu també, i aquí a Vilafranca, vaja, doncs podríem tenir un cel mig ennuvolat, però sense cap més conseqüència.
O sigui que els propers dies la gent que li agrada esquiar ha d'estar contenta perquè aquí a les zones més d'esquiar hi haurà neu i podran gaudir d'aquestes esquiades que quasi que amb aquestes temperatures que feien, Marc Paredes, tu el que ens deies és que quasi que ja es quedaven sense neu.
Sí, sí, i clar, ara amb el fred, tot i que encara no comenci a nevar, poden fabricar aquesta neu artificial. Però per aquest aspecte no hauran de patir, perquè de cara a diumenge, sobretot, podria caure una molt bona nevada.
Doncs moltíssimes gràcies, Marc, per portar-nos tota l'actualitat de la meteorologia. I ara,
a vosaltres,
tocarà anar a l'agenda. Enric Vidal, molt bon dia.
Què tal, Clara? Molt bon dia.
A veure, aquesta setmana, clar, hem parlat molt d'activitats nadalenques, ara s'acaba, no, tot això?
Doncs sí, som dia 7 de gener, ja hem passat aquest, doncs, impàs del Dia de Reis, i per tant, doncs, les activitats nadalenques ja han desaparegut, diguéssim, del calendari festiu de Vilafranca. Per tant, el Gemini ja ha tornat a l'insomni i de descansar fins l'any vinent, l'insomni, doncs, ja ha tancat les seves portes també. Fins l'any vinent amb tots els seus personatges. La Fàbrica de Joguines també tanca les seves portes també ja fins a l'any vinent, fins a aquest 2022. I, doncs, les activitats nadalenques que han anat desapareixent ja. La pista de gel ja fa dies que no la tenim. El Mercat de Reis també ja no el tenim. I l'única que ens queda fins aquest diumenge, dia 9, seria seguint el rastre del tio, aquesta activitat pels camins de Sant Poc, encara la podem fer, per si encara volem aparar una mica aquest ambient nadalenc a Vilafranca. Però, bàsicament, ja hem de destacar activitats per avui i per aquest cap de setmana, de caràcter, podríem dir, més normal, com si és el mercat dels dissabtes, que torna demà en horari habitual, com és el dissabte, que portàvem dues setmanes que era divendres, que era una mica estrany,
sí.
Torna al mercat dels dissabtes en el seu dia habitual. També torna al mercat d'artesania el diumenge dia 9, com a primer diumenge de mes, doncs es farà aquest mercat d'artesania, que és molt i molt recomanable per trobar objectes antics, objectes artesans. També tenim diversos espectacles el diumenge que podem consultar a la pàgina web de l'Ajuntament, que són molt i molt interessants. I bàsicament seria aquesta agenda per aquest cap de setmana. Activitats més normals, aquesta desaparició de les activitats de Nadal, que doncs, evidentment s'han acabat, i aquesta seria l'agenda. Però del que m'agradaria parlar és fer una mica de balanç del que va ser la cavalcada de Reis del dia 5.
Home,
que,
ho podeu fer amb...
Ho podem fer amb detall, ho podem fer amb detall. Sí. M'agradaria fer una mica de balanç de la cavalcada perquè és potser l'acte més destacat del Nadal i que doncs, tothom tenia una mica d'incertesa a veure com seria la cavalcada amb la pandèmia i tot, no? Jo crec que la cavalcada va ser un èxit aquest any. No sé si vas poder assistir, però va ser un èxit, jo crec, rotund de públic. La gent va quedar molt contenta amb aquesta tornada de Ses Majestats de Vilafranca pels carrers i amb el moviment. Jo crec que el recorregut va ser escollit estratègicament, va estar ben escollit i va haver públic a tots els carrers. Hi va
Clar,
haver
perquè
molta gent.
Aquí, per qui no ho sàpiga, el Marc Paredes i l'Enric Vidal eren ajudants del Melcior. I llavors, clar, o sigui, ells ho van veure en primera persona tot. O sigui, vosaltres vau veure si hi havia gent, si no hi havia gent, quins eren els carrers, i molta pública tot arreu.
Hi havia moltíssima gent, des de gairebé la sortida, que vam sortir al final des del costat del Firaví, vam sortir des d'allà baix, doncs allà hi havia públic fins i tot allà veient com sortíem, i llavors ja el carrer Pere, el Gran Amic de Tarragona, va ser espectacular al públic, i hi havia molt bona rebuda de tothom, i llavors doncs es van allargant aquest recorregut per carrers amples, tot i això doncs també s'anava notant l'afluència de públic, també hi va haver noves incorporacions, com una nova estrella, el Gemini, dos personatges de la fàbrica de joguines que també van anar animant la cosa. També hi va haver un ordre diferent de Reis, no sé si ho vas notar, que era que primer es va posicionar el Baltasar, segon el Gaspar i després el Melcior, em sembla que era. Primer el Gaspar, després el Baltasar i finalment el Melcior. Per tant, hi va haver aquest canvi d'ordre.
És a dir, Rei...
Rei Ros,
Rei Negre,
Rei
Blanc.
I Rei Blanc. I per què això?
Doncs no sé.
Però és una tendència que diuen que els propers anys també seguirà i aniran rotant, no sé, les combinacions possibles.
Va ser un canvi una mica estrany, però que no sé si acaba d'influir en alguna cosa o no, però bé, es va introduir igualment, però bé, bàsicament també les carrosses van ser noves, no sé si s'havien autoritzat algun any o en algun altre municipi, també van ser noves, però en general la cavalcada va estar molt ben organitzada. També allà a l'auditori va haver molt bona organització per part de tothom, amb les mesures sanitàries corresponents, mascareta i tot, però va estar molt bé. Un any més la cavalcada, que ha tornat a Vilafranca amb èxit, jo crec, i a més en any de pandèmia, un any complicat, un any que potser doncs, no teníem la certesa, sobretot, de si es podia fer, si no es podia fer. Jo crec que va estar molt ben solucionat per part del Servei de Cultura i de l'Ajuntament, per tant, també cal agrair la seva participació en aquest acte i que tot vagi sortir també. La veritat és que va sortir molt bé.
Doncs aquesta cavalcada de Reis, que vosaltres la vau viure en primera persona, i ja que vau conèixer amb el Sió, simpàtic, com és que us va semblar?
Sí, molt simpàtic, molt simpàtic. Molt simpàtic. Sí. Molta feina.
Us va explicar algun detall així de...
Bueno, més que res, molta feina durant la nit. Va fer força fresqueta també a la cavalcada, no excessiva com altres anys, potser el 2020 recordo com va fer molta, però la veritat és que, bé, no...
Bueno, i que no havíem portat tant de carbó aquest any.
Això van dir, però jo sé que hi ha gent que s'ha portat molt malament, que vosaltres us han portat bé els Reis.
Sí,
no em puc queixar res.
Home, després de parlar amb el Melcior, suposo que va ser ell, no?, que us ho va portar.
Una mica.
Aquí s'ha de tenir tot controlat. Alguna cosa més a destacar?
Sí, mira, avui i demà es farà com un acte festa majorenc, encara que sembli una mica estrany, que s'anomena la Festa dels Sentits i que es durà a terme, evidentment, a la casa de la Festa Major, que la tenim allà renovada i que també la podem visitar igualment que el Vinceu, ja ho sabem.
Sí.
La Festa dels Sentits. Avui i demà és una activitat que va a càrrec de l'artista Mariona Ríos, que em sembla que va fer l'estampa un any, i és com una activitat per endinsar-se en la Festa Major amb tot el cos. A què ens referim? Aquí, a la web de l'Ajuntament, doncs, especifica que la Festa Major, durant els dies de Festa Major, fem servir tots els sentits, amb l'olfacte a l'hora d'olorar pólvora, a l'hora de cridar, doncs, a l'hora de sentir música, no? Els fem servir, però em sembla que aquesta activitat, que és dirigida per a nens d'entre 6 i 12 anys sense acompanyament d'adults i que té un preu de 4 euros, tot i que és gratuït pels amics del Vinceum i altres descomptes, aquesta activitat el que pretén és doncs, aprofundir en aquests sentits, no? Que potser doncs, ens faran escoltar més sons i ens faran valorar l'oïda o fins i tot ens faran doncs, notar gustos de canelons o qualsevol cosa.
No
sé, és una activitat que pinta ser curiosa per si a algun nen doncs, li interessa. Jo crec que pot ser xula. Avui és a les 5 de la tarda i demà és a les 11 del matí.
A on, perdona?
A la Casa de la Festa
Major,
que crec que es farà al tercer pis, que és una sala habilitada per tallers i tot. Jo crec que pinta ser interessant, si algun nen hi vol anar sense acompanyament d'adults, doncs jo crec que pinta interessant i doncs, si algú vol reviure el caràcter Festa Majorenc, doncs endavant.
Per tota aquella gent que necessita la seva dosi de Festa Major diària, que compta els dies que falten perquè arribi, doncs ja ho sap. El Casal de la Festa Major, avui i demà.
Sí.
Ens ho apuntem. Ja suposo que hi ha prou d'activitats.
Sí, ara ja hem acabat el Nadal i més que res tornem a l'activitat normal i llavors ja la setmana que ve hi ha les festes de Sant Raimon una miqueta també mig confinadetes, però també les tenim allà, llavors ara ja comencem el calendari del 2022.
Doncs moltíssimes gràcies, Enric Vidal, per acostar-nos totes les activitats destacades de la vila. I Marc i Enric, us volia agrair doncs, tots aquests matins al vostre costat on ens heu portat tota l'actualitat i que ha estat un plaer treballar amb vosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per totes les oportunitats, també.
Tot això que ens deia l'Enric Vidal que podrem fer serà avui i aquests dies que venen. Avui que és Sant Raimon de Penyafort, Santa Virgínia i també és un Sant Fèlix, però sabeu que no és el que aquí acostumem a celebrar, així que no calia ni que el nombréssim, quasi. També aniversaris avui, el de l'actor Nicolas Cage, que fa 57 anys, de Living Las Vegas, el pilot Lewis Hamilton, el pilot de Fórmula 1, que fa 37 anys, l'actriu espanyola Carmen Machi, que en fa 58, que és la d'Aida i els anuncis d'Activia, i no hem trobat a ningú més. Així que ara anem a descobrir un nou joc de taula, Soviet Kitchen, de la mà de l'Àlex Miret.
S'acaba el Nadal i estem molt empatxats de tants torrons. Així que anem a preparar encara més plats culinaris? Avui us porto Soviet Kitchen. Soviet Kitchen és un joc d'Andreas Weil de 1 a 6 jugadores i 25 minuts per partides. Una caixa bastant petita i un preu que ronda els 20 euros. És un joc on intentarem alimentar a les tropes soviètiques amb qualsevol cosa que trobem, sempre i quan aconseguim el color desitjat i no sigui massa tòxic. Sabies que si barreges el groc amb el blau, el color resultant és el verd? I què passa si barreges un groc molt clar amb un violeta? Doncs amb Soviet Kitchen ho descobriràs. Amb l'ajuda d'una app digital, ens demanaran que aconseguim colors concrets i haurem de combinar les cartes de colors que tenim per aconseguir-ho. Però vigilem, ja que cada carta té un nivell de toxicitat, i si ens passem, farem que els plats siguin incomestibles i perdrem la partida. Soviet Kitchen és un joc amb un to molt sarcàstic, però que amaga un joc ideal pels amants de la teoria del color i que ens enganxarà gràcies a un sistema de desbloqueig de missions.
Doncs ens apuntem a aquest joc Soviet Kitchen que ara ens recomanava l'Àlex Miret i ara arriba el torn de la literatura. Anem a descobrir el llibre que ens proposa avui el Roger Freixa.
La pista de hielo és la segona novel·la en solitari de l'escriptor xilè Roberto Bolaño. Aquesta és una història que succeeix a la Costa Brava narrada per tres personatges diferents. Un xilè que vol ser escriptor, un vigilant de càmping mexicà i poeta en estones lliures i un polític català enamorat d'una patinadora. Bolaño entrellaça les seves veus per explicar-nos l'abans i el després d'un homicidi que té lloc a una pista de gel, el grau d'implicació de cadascun d'ells i la importància que té en les seves respectives vides. Com sempre, Bolaño deixa patent el seu estil i il·lustra un escenari fatalista i desesperançador.
Doncs ara el llibre que ens recomanava el Roger Freix, aquest La pista de gel de Roberto Bolaño. I com que avui és dia de comiats, ara volem posar una cançó que es diu We'll Meet Again de Johnny Cash.
We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to the folks that I know? Tell them that I won't be long, and they'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Yeah, we'll meet again. I don't know where, and I don't know when, but I do know that we'll meet again some sunny day. So honey, keep on smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away. And would you please say hello to all the folks that I know, and tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres a les 9 del vespre i els dijous a 2:15 del migdia, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Contacta amb nosaltres a parlemdhoquei@gmail.com i a les xarxes socials twitter.com/parlemdhoquei i facebook.com/parlemdhoquei. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Cada vegada hi ha més agricultors que formen part del món Deutsche Fahr, perquè els professionals del camp volen qualitat, fiabilitat, comoditat i, sobretot, baixos consums. Ara és el millor moment perquè entris a formar part d'una nova era. Deutsche Fahr, l'exclusivitat que sempre convenç amb tecnologia alemanya. EMS, concessionari oficial SAME Deutsche Fahr, carrer Lamúnia 25, polígon industrial Domenys 2, Vilafranca del Penedès. Visita la nostra web, www.ems.cat.
Les notícies locals i comarcals. Una producció de la redacció d'informatius de Ràdio Vilafranca.
Bon dia, són 9:45 del matí i us oferim un primer repàs a la informació local i comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca dins del magazín de Nadal, i us expliquem que les famílies vilafranquines van sortir als carrers de la vila per rebre els Reis Mags d'Orient. El dimecres a la tarda, a 6:45, sortia de l'Auditori Municipal la Cavalcada de Reis, una cavalcada que es va poder viure de nou, després d'un any en blanc sense poder veure Melcior, Gaspar i Baltasar en persona. Una de les curiositats d'enguany era la nova estrella de Betlem, que lluïa especialment. Un altre canvi va ser el de l'ordre de l'arribada. Primer anava la carrossa del rei Gaspar, en segon lloc la del rei Baltasar, i l'últim, en aquesta ocasió, era la del rei Melcior. Els nens i nenes estaven entusiasmats per tornar a veure i viure una cavalcada de reis a Vilafranca. I també les famílies, pares, mares i altres familiars, estaven molt contents de poder portar els més petits a la cavalcada i tornar a viure la màgia d'un dia com aquest. Una cavalcada que, com és habitual, anava encapçalada per l'estrella que guia els Reis d'Orient, una estrella que enguany era una de les novetats, com us dèiem. A més, també la seguien les carrosses dels Reis, amb el seu espai Baltasar, així com la del Patge Raimon i les que transporten les joguines i el carbó. El que no es va poder veure aquest any va ser la pluja de caramels, tan característica d'una nit tan especial com aquesta. Es tractava, el fet de que no hi hagués caramels, d'una de les mesures, a banda del canvi de recorregut, per evitar aglomeracions davant de la situació sanitària. I us comentem, d'altra banda, també, que a diferència del que ha passat al conjunt de Catalunya, l'atur ha crescut a l'Alt Penedès el mes de desembre. L'Alt Penedès ha tancat el 2021 amb un augment de dades de l'atur. En concret, a 31 de desembre s'han registrat 5.249 persones aturades a la comarca, el que suposa 177 aturats més que el novembre. A Vilafranca hi ha 2.141 aturats, amb un increment de 106 persones respecte al mes anterior. A Sant Sadurní l'atur s'ha reduït en 4 persones i ara hi ha 478 aturats. A Santa Margarida dels Monjos hi ha 420 aturats, amb un augment de 52 persones respecte del mes anterior, i a Gelida l'atur ha baixat en 4 persones i ara se situa en 374 aturats. A Catalunya l'atur s'ha reduït aquest mes de desembre i les xifres contrasten, doncs, amb les de la comarca de l'Alt Penedès, uns resultats a la comarca que podrien recollir, entre d'altres, els efectes del tancament de l'empresa Robert Bosch de Castellet i la Gornal. I les restriccions per al coronavirus han fet créixer les vendes de jocs de taula. En el moment més important de les vendes de l'any per les botigues de joguines, en la temporada de Nadal i Reis, és sempre un moment, com dèiem, destacat, i aquest any no ha estat diferent, amb unes vendes que els botiguers de la vila que hem consultat qualifiquen de satisfactòries. En especial aquells establiments que dediquen molta atenció a les anomenades joguines educatives, un tipus de joguina que manté un interès constant en els darrers anys. Davant les circumstàncies provocades per les mesures preventives de la Covid, s'ha notat també un increment especial de la venda de jocs de taula. Malgrat aquesta tendència a l'alça, encara hi ha molts catàlegs i joguines que insisteixen en transmetre uns clixés que els experts consideren desfasats, com ara acompanyar les joguines adreçades a nenes de color rosa i els nens de color blau. Un altre aspecte que preocupa els psicòlegs és l'increment de les consultes que es reben en els seus despatxos en els darrers temps per temes relacionats amb les pantalles, bé sigui de consola, televisió, ordinador o telèfon mòbil. Un problema que ja es veia abans de la pandèmia, però que el coronavirus ha accentuat. I de moment deixem aquí la informació d'àmbit local i comarcal. Tornarem amb més notícies d'aquí una hora. Que passeu un molt bon dia.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
El més normal és seguir el corrent, però nosaltres hem decidit no fer-ho. Perquè només si segueixes el teu propi camí, pots crear una cosa única. Nou Opel Mokka. Menys normal, més Mokka. Reserva data a provaopel.com i et portem el nou Opel Mokka a casa perquè el provis.
Joieria i rellotgeria Martí Tarrida, la petita gran joieria de Vilafranca. Trobareu el que vulgueu amb joies, polseres, penjolls, arracades, creus, medalles i rellotges de plena actualitat. Tot a un preu molt competitiu, no ho dubteu. Joieria i rellotgeria Martí Tarrida. També comprem plata i l'or vell o usat que no us poseu i paguem en efectiu i al moment. Joieria i rellotgeria Martí Tarrida, la petita gran joieria de Vilafranca. Carrer del Nord 16, telèfon 93 892 2027.
Joan Cortiada, més de 50 anys al costat dels professionals de l'agricultura amb les millors marques i el millor assessorament personalitzat. Gran exposició de maquinària agrícola, tractors, veremadores, totes les eines i accessoris per a la feina del camp i gamma compacta de construcció. Servei oficial New Holland, taller i recanvis. Joan Cortiada Agrícola, venda, lloguer i reparació. Tot el que necessites a prop teu. Veniu a visitar les nostres instal·lacions. Us esperem al carrer Calafell 24 de Vilafranca del Penedès. També a joancortiada.com.
Thank you.
Doncs avui el que tenim moltes ganes de fer és descobrir un projecte, una proposta cultural que es diu el Teatre dels Records, que s'emmarca en aquests actes del centenari del Casal de Vilafranca, i en parlarem ara mateix amb el gerent del Casal, el Salvador Casals. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I amb la Marta Joan, membre i directora de la companyia Minimons. Bon dia.
Bon dia.
I que ets la que muntes, doncs, aquest projecte juntament amb dos companys més, no? El Pancho García i el Nilsson Jara.
Sí.
I abans de res, diem Teatre dels Records, però vull que la gent entengui quina és aquesta activitat que heu muntat des del Casal Salvador.
Bé, de fet, la primera dificultat és explicar el Teatre dels Records, perquè és una activitat tan singular i que surt del que t'esperes dins d'un teatre, que segurament seria seure en una butaca, que s'aixequés el taló i que veiessis un espectacle. És tan diferent a això que nosaltres érem els primers en tenir dificultats per poder-ho explicar. Gràcies a la Marta i al seu equip vam poder trobar la manera d'explicar-ho, que era fer un viatge immersiu, oníric, emocional, emocionant, els records de la teva vida. No només de la gent gran que pugui recordar el Teatre Casal perquè l'ha gaudit ja de gran, sinó doncs a tota la família, perquè hi trobaran des de joguines que connecten en diferents generacions, no només amb la generació de la gent més gran, i podran recórrer aquest viatge emocional cap a records a través de... En aquest cas hem escollit botigues, perquè l'espectacle que feia ja la companyia Minimons el que feia era doncs entrar dins d'una sastreria, dins d'una rellotgeria, dins d'una perfumeria. Doncs el que hem fet ha sigut poder-ho traslladar cap aquí. Vam dir, de fet, el projecte sorgeix inicialment intentant buscar un espectacle familiar per poder posar dins de la celebració del centenari del teatre. No volíem poder dur un espectacle que ja estigués en cartellera o que ja s'hagués fet recentment, que fos això, només seure a la butaca i gaudir d'una hora i mitja, o una hora i mitja d'espectacle, si no volíem. I ens va costar de trobar un espectacle que ens permetés connectar amb el centenari de la construcció del nostre teatre. I vam tenir la sort de trobar aquesta proposta de la companyia Minimons, que es deia El Passatge dels Records, en el que feia això, situava diferents botigues, diferents ambients en els que viatjaves doncs, al passat, als teus records, i ho feies, a més, amb clau familiar, no només, no individualment, sinó que ho feies en grup, ho feies en família, i anaves recorrent aquest viatge emocional que dura més o menys gairebé durant uns 40 minuts aproximadament, i vam dir, ostres, això connecta molt bé amb el nostre centenari, perquè el que volem al llarg de tot el centenari és transmetre emocions. No només explicar la història d'aquella fusta i d'aquelles pedres, sinó doncs, poder connectar amb les emocions que s'han viscut dins d'aquest recinte durant tot aquest segle.
I llavors, Salvador, vau pensar que la millor companyia per transmetre doncs, tot això que volíeu era la companyia Minimons. Marta, quan va rebre l'encàrrec, com va reaccionar? Perquè, a més, tu ets de Barcelona, però tens una mica d'arrels d'aquí penedesenques,
sí.
No?
Sí, jo tinc arrels del Penedès, els meus avis eren d'aquí, i bueno, la veritat és que ho vam rebre amb molta il·lusió, tots els reptes ens encanten, i adaptar un espectacle que ja teníem al que ens demanaven, doncs va ser realment molt emocionant, no? Perquè teníem moltes ganes, i més personalment, com que tenia aquesta vinculació amb el Penedès, doncs em feia especial il·lusió. I en seguida vam començar a buscar mapes antics, com quan es va construir el Teatre Casal, històries que havien passat, com es deien els carrers llavors, i gràcies... Bueno, a la gent del Casal, sobretot a la Cristina, que ens ha anat passant molta informació de històries de les botigues, bueno, i una miqueta tot el que hem necessitat, hem anat construint aquesta petita història i adaptant l'espectacle. De manera que la gent es trobarà que a la platea pròpiament hem posat els carrers de la Vilafranca de llavors i hem construït i podran entrar-hi físicament aquestes botigues més emblemàtiques que ens vau comentar des del Casal, que eren les que volíeu que sortissin, sobretot, no? I que eren les que més s'adaptaven al nostre espectacle.
Per tota la gent que sigui curiosa, bueno, ara després en parlarem, que a partir d'avui a les 11, o sigui, d'aquí una hora i 20 minuts ja obrireu les portes. Alguna de les botigues... Ens podeu descobrir alguna de les botigues?
Sí, de fet, bueno, les podem dir, no?
Sí.
Crec,
sí.
No sé, dic, potser és spoiler, aquí, que si no em dieu, no, clar, no, això no es pot dir.
Trobaran la perfumeria Palau,
sí.
Trobaran la rellotgeria Monet, trobaran la jugueteria Montse, és a dir, trobaran botigues que ja no existeixen.
Ui, la jugueteria Montse, aquesta clar, no la conec jo.
Clar, perquè ets jove, jo, que nosaltres. I nosaltres ja no l'hem coneguda. L'estudi de fotografia Lara, famós i conegut a la vila durant molt de temps, la llibreria Esquei, la merceria Ramon Sala, la sastreria Terrades, són aquests els principals comerços que trobaran dins d'aquesta ruta. Per tant, en alguns casos també permetrà a la gent més gran poder explicar amb els més petits que era la jugueteria Montse, doncs perquè doncs moltes generacions ja no l'han conegut, o quin era l'estudi de fotografia Lara, o l'Skei, doncs on estava i com havia sorgit aquest projecte cultural a la ciutat. Ens ha fet molta il·lusió el fet també de poder recuperar aquesta part de la història que a més s'explica dins de l'espectacle. És a dir, no és només una recreació d'espais que poden conduir cap a aquell record, sinó que a més s'ha fet, tal com deia la Marta, s'ha fet un treball doncs, de documentació i de que, doncs, que pugui sortir d'allà, doncs, hi ha un petit plafó i en el que s'explica la història d'aquest comerç o d'altres, els propis actors són els que t'introdueixen cap a aquesta part de la història, perquè també s'ha de dir que no només són una visita a uns espais, sinó que hi ha una teatralització. Hi ha tot un seguit d'actors i actrius que són els que ens van acompanyant des del senyor Calaf, que ens rebrà a l'entrada del casal, fins als propis components de la companyia, que no només han muntat unes infraestructures, sinó que a més estan dins de l'espectacle i ens condueixen a través de l'espectacle.
I no només us explicarem coses, sinó que en totes i cadascuna dels espais que visitarem us proposem un petit joc sensorial per estar més a prop d'aquest record que tots tenim d'algun moment especial que ens hagi passat envoltant el casal, el teatre, Vilafranca.
I una cosa, darrere d'aquest espectacle jo veig una feinada de por preparant-ho tot. Quant de temps porteu aquí muntant-ho?
Bueno, portem des de que ens ho veu comentar, donant-hi voltes i fent recerca. Però bueno, quan les coses es fan amb il·lusió, com ha sigut aquest cas, i un projecte tan bonic, doncs bueno, sí, és una feinada, però s'ha fet amb totes les ganes del món.
Clar, vosaltres sou una companyia, a Minimon sou una companyia de teatre, us considereu així? Com us considereu?
Sí, som una companyia d'instal·lacions en què proposem aventures sensorials. És a dir, nosaltres quasi sempre, bueno, sempre el que fem és fem un muntatge a una instal·lació on el protagonista és el públic visitant. I normalment aquest públic visitant passa amb un grup familiar, perquè estem més adreçats al públic general. Tot i així, aquest espectacle, com tots els que proposem, els pot gaudir tant una persona de 80 anys, com de 60, com de 50. Ens han vingut grups d'adults sols, com si vens amb la teva família i amb els nens. És a dir, no és un espectacle adreçat únicament als infants, però sí que és un espectacle que pot abarcar totes les generacions. I llavors, amb aquesta sensibilitat i amb aquest treball del record, el que afavorim és que es creï molt de diàleg entre el grup visitant, per exemple, entre pares i nens, o entre tiets i avis, i la veritat és que estem quasi segurs que molta gent s'emocionarà.
És que és un espectacle, clar, m'estàs explicant i dic, ai, és que vull anar, i a més, mai personalment he viscut un teatre així, una instal·lació d'aquest tipus. Cada cop se n'estan fent més d'aquestes instal·lacions?
El tema d'instal·lacions sí que som algunes de les companyies, però una instal·lació teatralitzada i en un ambient íntim, com fem nosaltres, que sapiguem, així per públic general no n'hi ha.
I quan realment fa que n'esteu fent?
Nosaltres vam començar el 2017 amb el Festival Montllibre.
Perdona, que estic fent els càlculs. No molt. Fa uns 4 o 5 anys.
Sí. Sí. I aquest espectacle en concret el vam inaugurar el Nadal del 2018 a Plaça Catalunya. És a dir, durant tot el Nadal, allà va ser quan es va inaugurar.
En aquell cas, suposo que devia estar ambientat a Barcelona, ara mateix està...
Era més genèric.
Més genèric.
I llavors, sí, no era ben bé de la ciutat. La primera vegada que s'ha concretitzat en una ciutat, amb uns carrers, amb uns mapes i amb aquesta idea de anem a reviure les botigues i el propi ambient d'una ciutat, ha sigut aquí a Vilafranca. Doncs... creiem que és molt xula.
Sí, a més, responent també a la pregunta que tu feies, que només de muntatge han estat 3 dies sencers, doncs, treballant a preu fet, doncs, tot el dia per poder-ho muntar, més totes les setmanes, gairebé mesos de preparació prèvia, de visites, de descobrir l'espai, de veure com es podia fer perquè l'experiència fos el més immersiva possible i que sensorialment doncs, pogués doncs, que funcionés el millor possible. Per tant, és un projecte que, dins de totes les coses que hem fet i que encara ens queden per fer, dins del centenari del teatre, que va començar aquest juliol passat i acabarà el proper mes d'agost, realment és un dels projectes que més ens ha il·lusionat perquè l'hem pogut cuinar molt. També n'hi haurà d'altres, com el llibre o l'exposició que estrenem ara el mes de gener a la Capella de Sant Joan, doncs que també els hem pogut treballar molt, però aquest ens ha fet especial il·lusió perquè era el repte aquest de poder-nos apropar les emocions dins del mateix contenidor que ja té les emocions.
Doncs per tota la gent que ho estigui escoltant i digui, ostres, jo vull viure aquesta experiència sensorial al Casal de Vilafranca, a veure, deixem-ho clar. Comença avui a les 11, quins horaris hi haurà?
Es fa durant avui i demà, amb horari de matí i de tarda, comença a les 11, acaba a la 1, comença a 4:45 i acaba a 8:15. Entenem que és l'última franja amb la que la gent pot entrar. La gent entra en grups de 7 a 10 persones com a màxim i l'experiència dura aproximadament uns 40 minuts, més o menys. Es poden comprar les entrades directament a la taquilla del teatre, es poden comprar per internet. Els socis i sòcies de l'entitat tenen gratuïta l'entrada, tant ells com els seus fills i els seus nets. I pel públic, el preu de l'entrada són 10 euros, però si per als infants fins a 10 anys, el preu de l'entrada és de 5.
Sí. Llavors, això que diem, o sigui, va per franges, deies que hi havia una part teatralitzada, però seria com un pessebre vivent, que tu entres i llavors, a veure si m'enteneu.
Sí, més o menys.
Veient.
Aquí que ja estem, és una zona que ja estem acostumats, sí. al de les gunyoles, més o menys seria això, tu tens l'entrada entre les 12 i 1:15, dins aquella franja de mitja hora, doncs tu arribes en el moment que puguis i doncs, et condueixen cap a l'interior del teatre per poder viure l'experiència.
Però no, a diferència d'un pessebre vivent, els actors et parlen i et proposen.
Correcte.
I et pregunten.
Sí, és una diferència important.
Sí. I et fan fer algun repte, algun petit joc i... Bueno.
Sí, seria més proper uns pastorets que no pas el pessebre.
Sí, bueno, sí, que una mica, quasi que una gincama i tot, allò.
Però per no confondre la gent, no té res a veure ni amb el Nadal, ni té res a veure amb els pastorets.
No liem.
Si em fotrem un embolic.
Suposo que ja està tot muntat, ho heu pogut veure?
Sí. De fet, vam poder fer la tarda de Reis un petit vídeo que hem distribuït per xarxes. Si gent busca les xarxes socials, tant del teatre com el casal, si ens busca trobarà un petit vídeo en el que fem una petita pinzellada sobre detalls i una miqueta doncs, com és l'espai perquè la gent també se'n pugui fer una mica la idea.
En el teu cas, Salvador, quin és de tot el que has vist de la instal·lació el que t'ha fet més il·lusió?
Clar, és que llavors és fer algun spoiler.
No,
perquè hi ha algun dels espais que té sorpresa. I la sorpresa és molt emocionant. Que la gent es deixi portar. S'ho passaran, la veritat, s'ho passaran molt bé. Ho gaudiran moltíssim. I, vaja, nosaltres estem molt contents d'haver-ho pogut fer amb la companyia Minimons, perquè la veritat és que està farcit de detalls, de curiositats, de detalls i detallets, que la gent ho gaudirà moltíssim.
Marta, el Salvador no ens ha volgut fer cap spoiler, però tu de què estàs més orgullosa del projecte, com ha quedat al final la instal·lació?
Mira, de com hem pogut integrar un espectacle en un espai tan bonic, però tan difícil alhora perquè la platea és molt gran.
Sí.
I realment com hem aprofitat tots els espais del teatre, tant els interiors... que això és una mica spoiler, com la platea, és a dir, que el públic no només entrarà a la platea, sinó que entrarà a diverses parts del teatre, veurà el teatre per dins, i sobretot això, no? Com hem pogut adequar-nos i això, no? Ajuntar-se bé amb aquest espai tan preciós que teniu aquí a Vilafranca.
Per dins vols dir que també podran veure doncs, la part de darrere, les bambalines...
Ja no podem explicar tantes coses.
Però...
heu de venir, ho veureu, però veureu coses molt curioses, sí.
Doncs això ja sabeu, a partir de les 11 del matí ja podeu anar cap al casal. El tema de les entrades, de moment n'hi ha moltes, no hem de patir per
més,
les exaudides.
Més a les tardes hi ha més entrades venudes a les tardes que als matins, però ja crec que hi ha disponibilitat a gairebé totes les franges horàries, per tant, però sí que només són 50 persones per cada franja de mitja hora, per tant, qui tingui ganes de venir, o que s'adreci el més aviat possible a les taquilles, o que per internet doncs, les pugui adquirir.
Només seran dos dies, així que la gent que digui, ai, no, ja aniré la setmana que ve. No, no es pot. No hi ha l'opció de prorrogable, com es fan a vegades. No serà possible, no?
No, és molt difícil. És una instal·lació molt complexa. Sí que és aquest element que et sap greu, que després de la feinada immensa només pots tenir-ho dos dies, però és que el diumenge ja hi ha vall el diumenge a la tarda, per tant, és que no podíem estirar més el calendari, també teníem la festa de Reis entremig, per tant, l'única finestra que teníem per poder-ho fer era aquests dos dies, el dia 7 i 8, però que la gent ho aprofiti, ho gaudeixi al màxim. Si això funciona molt bé, mira, ja ens plantejarem un altre moment, doncs, encara que no sigui el centenari, doncs, de poder-ho tornar a portar, però ara que no deixem passar l'oportunitat.
I això, el Teatre del Record s'emmarca dins d'aquest centenari del casal, i fa un moment, Salvador, ens deies que ja teniu també moltes activitats que heu celebrat i moltes activitats que estan en punt, per exemple, a la capella de Sant Joan. Ens pots avançar alguna...
Sí, inaugurem una exposició que li hem encarregat amb el fotògraf Toni Galitó, que es diu Retrats d'Història, en el que, a través d'entrevistes i... Tot al final, com veieu, tot té molt a veure amb els records. És a dir, al final no estem celebrant el centenari d'un edifici, sinó estem celebrant el centenari d'una part de la nostra història. I, per tant, quan vam dir, doncs, com volem fer una exposició del centenari, vam recórrer a buscar testimonis, a buscar de diferents generacions, de gent que ha viscut emocions dins d'aquest teatre. I el que hem fet ha estat retratar-los ells i retratar aquell espai que conté aquell record que ells tenen dins del teatre, records que ens porten a festivals de dansa, ens porten a carnavals, ens porten a sessions de ball de saló, ens porten a sessions de cinema, ens portaran a moltes coses i allà descobriran a partir del testimoni viu doncs, de persones que han gaudit i han tingut aquests records dins del teatre, els podran descobrir i també descobriran aquest contenidor que els emmagatzema des de fa un segle.
El Teatre Casal, que fa el seu centenari, i que és això, que no només és un edifici, sinó que també són moltes persones i moltes experiències, no?, que hem viscut tots, que sigui un festival de dansa, que sigui aquell concert que ens feia tanta il·lusió, que moltíssimes...
Rodes de premsa,
de tot s'ha viscut al Casal, i per molts anys que es pugui...
Esperem que sí.
Gaudint. Moltíssimes gràcies, Salvador
Casals, vosaltres,
per explicar-nos això, sobretot al Teatre dels Records, i Marta Joan, membre i directora de la companyia Minimons, un plaer descobrir aquestes instal·lacions, aquesta nova manera d'entendre una mica, no?, la història.
Gràcies.
It's not like a game. so, 'cause with you.